Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
8 minuts que passen gairebé de les 5 de la tarda i com cada dijous a aquesta hora a la caravana volem ser educats, avui parlem sobre els adolescents i la neurociència. Com funciona el cervell de l'adolescent? Com és l'adolescència? Com són els adolescents? I sobretot perquè tenim la sensació dels grans, que no ens fan cas. Per donar-nos resposta de tot plegat, ja tenim amb nosaltres a Laura Torrella, directora de l'equip CERT. Laura, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda.
Laura, els adolescents... Els adolescents són uns grans incompresos? És a dir, sabem detectar els seus comportaments?
És veritat que socialment tenim una mirada, no?, cap a l'adolescència com si fos una mica extraterrestre, de llunyada de nosaltres, no? Segurament té a veure amb que ens oblidem de que nosaltres també hem estat adolescents i de les coses que ens passaven llavors, perquè és un moment molt especial de la vida.
No sé si tendeix a haver-hi una falsa idea sobre els adolescents i els seus comportaments, és a dir, que són impulsius, que sempre estan de festa, que hi ha certa entre supèrbia i innocència.
Sí, no. És a dir, jo crec que sí que hi ha una possible falsa idea molt relacionada amb que tenim una imatge idealitzada, no sé si en el bon o en el mal sentit, de l'adolescència, molt falsejada per les sèries de televisió, per la imatge que ens donen els mitjans, no?, que posen molt de manifest una sèrie d'estereotips d'això, molt relacionats amb el sortir de festa, amb el tenir conductes de risc, amb el ser molt... amb contestar malament, no?, amb tot aquest tipus de comportaments, que no vol dir que no siguin propis de l'adolescència, però segurament en la vida real no són tan dominants en el dia a dia d'un adolescent, i sobretot no hi són en tots els adolescents, perquè clar, com en la resta de persones, són adolescents de tots els tipus, i per tant també hi ha nois i noies que tenen altres tipus de conducta o que tenen altres caràcters que no els porten en aquestes conductes i també són un adolescent tipus, no?, per exemple, i no són tan visibilitzats.
T'ho pregunto, Laura, perquè normalment quan parlem amb vosaltres, amb la gent de l'equip CERT, parlem d'infants i entenc que la infantesa és aquell moment, no?, es diu molt això, que són com esponges, que ens entren tots els aprenentatges, etcètera, etcètera, però fins a quin punt marca l'adolescència el qui i el com serem d'adults?
Bueno, de la mateixa manera que amb la infància ho diem molt, com bé deies, no? També l'adolescència és un moment que marca molt, però de diferent manera, no? Si bé durant la infància estem aprenent com tots els inicis de moltes coses, en l'adolescència es marca com un canvi i el que canvia sobretot és que comencem a treballar molt més o a configurar molt més la identitat pròpiament que després anirem construint com a adults, que no vol dir que després siguem iguals que com hem estat com a adolescents, no? Però sí que aquest crear la nostra identitat és un tret molt característic de l'adolescència i, per tant, aquí estem buscant molt, els adolescents busquen molt el qui són, fan molt aquesta pregunta, no? I, per tant, això trenca molt amb el que venien sent potser com a nens i comença a treballar coses que s'aniran perfilant com a adults, no? Però, al final, el que estem fent molt és de tastar ulletes quan som adolescents. Anem provant coses aquí i allà i al final ens anem quedant amb algunes d'aquestes coses que hem provat que acabarà sent qui som com a adults.
Segur que ho has escoltat sempre, Laura, que costa molt comunicar-se amb els adolescents o que els adolescents es comuniquen amb els adults. Hi ha certa manca d'empatia en la comunicació intergeneracional?
Bueno, jo crec que té una mica de relació amb el que comentava abans, no? Que potser ens oblidem una mica de quan érem adolescents. I per això hi ha certes barreres que potser ens costa de trencar, no? En arribar. També hi ha un posat molt adolescent que està molt, molt basat en la imatge que donem cap a fora i això de vegades dificulta que aquesta comunicació sigui cap a l'interior, no? Quan tu tens una persona que està molt centrada en voler-te mostrar una part de si mateix i no la resta, doncs clar, hi ha una dificultat. Si som capaços de poder mirar una mica més enllà d'aquest personatge que s'està manifestant en l'adolescent, potser serà més senzill que puguem parlar amb ell o amb ella o que puguem arribar a una part d'ell o d'ella, potser un punt més autèntica o potser un punt més... sentida, no? Que no té tant a veure amb un personatge, sinó amb qui és realment aquest noi o aquesta noia.
Mira, t'ho pregunto diferent, Laura. Com poden connectar els pares i mares emocionalment amb els seus fills adolescents?
Clar, aquí tornem una mica a un concepte que ja hem parlat d'altres vegades, no? Que és aquest triangle del comportament, emoció i pensament, i convidaria això, no?, a mirar una mica més enllà d'aquest comportament, que de vegades és complicat perquè en l'adolescència els comportaments poden ser molt, molt cridaners, no?, molt, que ens criden molt l'atenció, però hem de veure què és el que està passant a sota per veure d'on ve aquest comportament, quin és l'origen, a nivell emocional, no? Per tant, què li està passant emocionalment a aquell noi o a aquella noia? I també a nivell de pensaments, no? Què està pensant, quines idees té, com està interpretant les diferents situacions, quines creences... I tot això potser ens ajuda més a veure com relacionar-me amb ell o amb ella, no només amb la confrontació cap a aquest personatge, no? Uh-huh. I, per altra banda, també... a mirar una mica més enllà. I no només veure que hi ha aquest comportament, sinó veure qui és realment la persona que hi ha darrere tot això, no? Perquè al final no som els nostres comportaments de la mateixa manera que no som les nostres emocions o no som els nostres pensaments. Per tant, qui som? No? Mm. Doncs anem a buscar aquest qui som i potser aquí podem connectar o podem parlar-li al meu fill adolescent des d'un lloc diferent.
Ara parlàvem de la relació intergeneracional. Deixa'm preguntar-te també per què els adolescents sembla que necessitin l'aprovació de la gent del seu voltant, sobretot del grup d'amics, no?
Mm. Sí, bueno, és que el grup d'amics té un pes molt important en l'adolescència, no? En aquest procés de descobrir qui són, hi ha un punt d'emancipar-se dels adults de referència fins al moment, perquè això és el que ja coneixen, no? I si jo estic descobrint qui sóc, necessito descobrir també qui sóc més enllà de ser fill o filla de ser d'aquesta família. Per tant, agafa una importància molt més gran altres referents com poden ser els amics, no? A més, hi ha una curiositat que a mi m'ha cridat molt l'atenció quan ho vaig saber, que quan mirem el cervell d'un adolescent en concret, no? I mirem quines regions cerebrals s'activen quan hi ha una exclusió social per part del grup d'amics, per exemple, no? Hi ha algú que no està exclòs en un moment donat, s'activen les mateixes regions cerebrals que s'activen quan hi ha un dolor físic. És a dir, que l'exclusió genera aquesta mateixa resposta cerebral, no? Això a mi em va ajudar molt a entendre per què és tan important en aquesta època la pertinença al grup d'amics. I és que realment genera un dolor que a nivell cerebral podríem relacionar-lo amb aquest dolor físic, no? Per tant, realment té un pes molt important.
Per tant, si ens posem una mica científics, Laura, són realment sensibles neurològicament, no?, els nostres adolescents?
Sí, totalment. Bueno, ells i nosaltres, en realitat. No ens n'escapem. Però sí, totalment. És un moment de transformació cerebral absoluta, no?, l'adolescència, i s'estan canviant moltes coses en la nostra configuració cerebral.
Fins a quin punt el cervell arriba o en quin punt, vaja, el nostre cervell arriba a obtenir la maduresa? Ho dic perquè normalment parlem del voltant dels 25 anys, però vaja, no sé si científicament està tan demostrat que sigui una edat concreta.
Bueno, no, fins on jo sé, no hi ha una edat concreta que diem els 25 i dos dies ja sí, ja som completament madurs. Però sí que es marca una miqueta aquesta escala entre els 20 i pocs i els 30 és quan realment s'acaba de madurar tot el cervell. Però també et diré que no madura tot el cervell a la vegada, és a dir, que el nostre cervell va madurar en diferents parts en la mesura que el nostre desenvolupament ho necessita, i això genera precisament a l'adolescència un moment de molta controvèrsia, no? Perquè hi ha parts del nostre cervell que han madurat primer que d'altres, i això genera un xoc de realitats. Clar. Que fan precisament que els adolescents tinguin aquesta realitat tan confrontativa, no? o tan dispar.
Si parlem dels nostres adolescents en ple 2023, esclar, viuen en un món hiperdigital. No sé si correm el risc que aquestes noves generacions acabin no diferenciant entre el món real i un món certament idealitzat, d'aquesta obsessió per la imatge, de cert tipus de pornografia, de la idealització d'una vida perfecta, de vendre's com a vida perfecta, no?
Clar, és un risc, evidentment, perquè nosaltres aprenem a través de les coses que se'ns reforcen, no? El nostre cervell aprèn quan es reforça molt una idea, i això es genera un aprenentatge dins una sinapsi, no?, que acaba enfortint-se. Per tant, si la nostra societat està reforçant aquestes idees, el nostre cervell les dona per bones. Per tant, evidentment, és una cosa que està determinant el cervell dels nostres fills i filles. Mm. Per sort, també, no només hi ha la imatge de la societat, és a dir, també els discurs de la família té un pes important aquí, el que es parli des de l'escola també, el reforç que es fa des del grup d'amics també. Per tant, l'esperança és que des d'altres àmbits, no, també es vagin conformant discursos alternatius que, per tant, no es quedin només amb una mirada de la societat.
I ara sí, torno amb la família i sobretot els aprenentatges. Clar, moltes vegades ho hem estat parlant amb la gent que ens visiteu de l'equip CER, amb la infantesa, sobre com parlar amb els nostres nanos, sobre com ensenyar als nostres nanos i sobre com diferenciar entre càstig o posar una mica sobre la taula el tema de jo sóc gran, sóc el madur, etcètera, etcètera. Com li fem veure les coses a un adolescent que ja de per si és rebel?
Mira, jo primer diria, abans de veure com li fem veure a l'adolescent, et diria com faig veure al pare-mare que aquell adolescent ja no és exactament el mateix nen-nena que era fa un parell d'anys.
M'encanta perquè sempre em gireu la truita.
És que és així. Però clar, quan ens aferrem molt a la imatge que jo tinc del meu fill o filla, quan era més petitó i de sobte ja no és això, també hi ha un procés de dol, no?, en aquest pare o mare. Llavors hi ha una primera part d'això que és, bueno, d'acord, com jo entenc que aquest noi o noia que tinc a davant ja no és exactament igual que el meu fill o filla quan era més petit, i per tant he de poder-me també actualitzar en aquesta mirada cap aquí, no? I a partir d'aquí sí que podré parlar amb ell o amb ell o dirigir-m'hi des d'un punt que segurament és molt més d'igualtat, no? He de poder connectar amb ell que no em vegi des d'un lloc tant de superioritat que de vegades es dona amb el rol pare-mare, fill-filla, quan el fill-filla és molt petit.
Laura Torrella, directora de l'equip CER, Salut i Educació Emocional, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dijous més i explicar-nos totes aquestes coses que segur que ens ensenyen tant els adults com els adolescents. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada, Joan, que vagi bé.
Gairebé 20 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ara sí, José, la música.
realidad somos momentos, somos solamente tiempo.
Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Vinga, va, 23 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda. Nosaltres continuem aquí a La Caravana i ja ho sabeu que cada dijous volem parlar amb Rafa Laguna. Ell és desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. En parlem amb ell a través de Twitch. Si el voleu seguir, @RafaLagun, i també podreu escoltar aquesta conversa amb ell avui des de Ràdio Estel i des de Twitch en directe. Rafa Laguna, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem?
Estem fent ràdio. Tu estàs fent Twitch i jo estic fent ràdio. Fixa't.
És més o més el mateix, eh? Una cosa no treu l'altra. Jo també sí, parlo moltes vegades sense veure ningú, amb si, o sigui, és més o menys similar.
Per cert, deixeu-me saludar també, que mai ho faig. Salutacions també. Saludos a tota la gent que sigui a Rafa Laguna a través de Twitch. Ara sí, Rafa, què ens portes avui? Perquè avui ens vols parlar de videojocs de granges.
Sí. Els videojocs de granja són uns jocs que porten molts anys fent-se i molts anys disfrutant-se, i és una d'aquestes coses que fins que no descobreixes no saps que són un món molt interessant on ficar-se, i relaxant, i pacífic, i no sé, és potser una altra cosa dintre del món dels videojocs. Generalment, quan passem videojocs, pensem en jocs de molta acció, fins i tot en violència, o fins i tot, jo sé, que tingui que tindre un transfons molt, diguem-ne, intens, no? Uh-huh. Però també existeixen aquests jocs, els jocs de granges, els jocs de gestionar granges, que poden ser també molt intensos, però generalment són jocs on tu vas per relaxar-te, per estar una estona, doncs, cuidant de les teves plantes virtuals o dels teus animals virtuals, i comercialitzant moltes vegades el que obtens. Per exemple, doncs, si tens gallines, doncs vendre els ous, o si, jo què sé, si tens fruits, doncs vendre aquests fruits. Mm-hmm. És, com dic, potser treballar, no? Treballar, fer videojocs de treballar en altres coses que, per altra banda, són bastant, diguem, intenses físicament, però que ho fan, no sé, ho fan, aconsegueix que sigui una experiència molt relaxant, i voldria ara transmetre's una miqueta tot això i ensenyar-vos uns quants jocs que crec que us agradaran.
Rafa, abans de comentar-nos aquests quatre jocs, t'ho vull preguntar perquè a mi m'ha passat. Jo, evidentment, també hi he caigut en aquest tipus de jocs i m'han enganxat. Quina és la clau de l'èxit d'aquest tipus de jocs? Per què triomfan tant?
Triomfan molt perquè són molt progressius. ¿Vale? Els videojocs es tenen que dissenyar amb la progressió en ment. Què és la progressió? La progressió és que quan tu comences, el joc et dona molt poques eines, i aquestes eines les vas millorant i vas aconseguint noves eines. De tal manera que no és com molts jocs que, bueno, avui dia és molt normal aquest tipus de sistemes, però generalment molts jocs ja tens molta acció de sobte, ja tens que integrar-te amb tot i entendre molt bé com funcionen les mecàniques, i aquests jocs tens tot entès de molt per anar aprenent i anar fent. I, com dic, la progressió està molt ben feta. Mm-hmm. A més, hi ha una part que és això és la progressió, diguem-ne, del joc. El joc va fer creixent els recursos que tens, però també hi ha la progressió del jugador. És a dir, tu, com t'ho prens com una cosa de fer cada dia, i vas revisant cada dia una miqueta, i vas aprenent, vas millorant en el propi joc. I a més, tu prens en sèrio al final, tu prens com una petita feina que has de fer cada dia, i això fa que tu, com a persona, també creixis d'alguna manera, creixis en que siguis, doncs, més, potser, estricte amb els teus que fes de dia a dia, o coses per l'estil. Llavors, això enganxa molt, no? La progressió ben feta de joc i la progressió de jugador són les millors maneres d'enganxar algú a algun videojoc.
Ara sí, Rafa, tens quatre recomanacions, eh?
Mira, sí, doncs tinc una recomanació que és una d'un personatge que segurament coneixeu, Doraemon.
Vale? Home, Doraemon, un clàssic.
Story, un clàssic. És Doraemon, que aquest cat blau del segle 23, o del segle 30, sí. No me'n recordo ja com era. Doncs aquest cat blau del futur, doncs també hi ha un petit joc de granges que se'n diu, com dic, Story of Seasons, que fa referència a una sèrie de jocs que també se'n diuen Story of Seasons, en el qual, doncs, en aquest cas, amb Doraemon i els seus amics, doncs, tens que gestionar certs recursos que tenen que veure, doncs, amb amors o amb animals, en granges, com estic dient. És molt amable, és molt relaxant i, possiblement, com a introducció a aquest tipus de jocs, és molt bona idea, sobretot si jugues amb nens, perquè tota l'estètica i les mecàniques que s'utilitzen són, com dic, també molt progressives, però també molt pensades pels més menuts de casa.
Anem cap al segon, va.
Mira, el segon és Harvest Moon. Potser és dels jocs més antics que hi ha d'aquest gènere, del gènere de les granges, i ara mateix... Potser, no sé, estava mirant la Wikipedia i la llista de jocs és molt llarga perquè hi ha moltes varietats, però en aquest moment estem en un joc que se'n diu, la versió actual se'n diu Un Mundo Único, Harvest Moon Un Mundo Único, que ha sortit per Switch i que té tota l'essència, perquè torno a dir, és dels primers que van existir, té tota l'essència del joc de granges, afegint un toc de, doncs, que si tu ets un granger, doncs vas al poble, pots conèixer una grangera, saps, pots, no sé, com en diuen al xat, hi ha romance, hi ha històries paral·leles i crec que també és molt agradable si vols una miqueta més que només un joc de granges. Així que Harvest Moon, recomandadíssim, si a més voleu una història que us entretingui.
Per cert, que Harvest Moon, diuen algun usuari de Twitch que està connectat ara mateix, que també està per Game Boy, eh?
Sí. Com dic, és un dels primers i va sortir a consoles de... No sé si dels primers va sortir també a Super Nintendo, potser m'equivoco, però bueno, també va sortir a consoles portàtils de finals dels 90, principis dels 2000. Així que imagina't, ha estat per totes les màquines gairebé.
Ara em mataran, algun dels teus usuaris, però clar, jo no sóc gens expert en el tema i en la matèria. La Game Boy encara s'usa? Encara existeix, això?
No. La Game Boy no existeix, però sí que avui dia, per exemple, la Nintendo Switch acaba de treure doncs, un sistema que et permet jugar, pagar una subscripció a jocs a la Switch de jocs de la Game Boy, que ells, no tots, sinó que ells van posar alguns jocs que tenen els drets i que poden posar-ho per motius tècnics, els van posar a la Switch, amb la qual cosa no existeix la Game Boy avui dia, però pots jugar a jocs més o menys amb facilitat.
Anem al tercer joc, va.
Mira, aquest ja és ja full granja, full granger, que se'n diu Farming Simulator. I home, també és una saga de jocs, Simulator ja t'ho diu tot, no? Que porta des de 2008 fent jocs de simulació cada més o menys any o dos anys fent una nova versió, que literalment aquí portes és en 3D, ¿vale? O sigui, intentar simular tot el treball d'una granja, portes tractors, tens animals, se t'espai el tractor, l'has de reparar... Tot, de principi a final, el que suposa tindre una granja i amb tots els inconvenients. Però hi ha molta gent que li agrada aquest tipus de jocs i els simuladors, per exemple, Alemanya és un dels puestos que estan bojos pels simuladors, pràcticament només juguen als simuladors, i Farming Simulator és allà una sensació.
Mira, ara ens comenten, Rafa, roza el realismo puro, un joc com aquest.
Exacte. És que és... A més, és que ja dic, hi ha simuladors per culpa dels alemanys, Sí, en aquest cas sí, perquè els alemanys gasten molts diners en aquest tipus de joc. Potser allà mateix, només a Alemanya, un simulador d'aquests és un èxit de vendes que podrien viure només del mercat alemany. Imagina't, amb el qual Farming Simulator és... enfermís el nivell de precisió que pots tindre. I per últim, vull parlar de Stardew Valley. Vale? Stardew Valley és... avui dia, el joc de granges que has de conèixer sí o sí, que està per tots els sistemes operatius, no requereix cap ordinador molt potent, ¿vale? És a dir, pots jugar amb ordinadors molt poc potents, fins i tot crec que hi ha versió per mòbil, però també està per Switch, està per PlayStation, està per totes les màquines i, curiós, l'ha fet només una persona. És un joc que l'ha fet només una persona. Sí, 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 el va fer, anècdota, el noi que va començar a fer-ho, el va començar fent en un escriptori d'aquests de casa antiga, que ni és ni escriptori ni res, que no pots posar ni bé les cames per escriure. I el noi, quan va tindre un èxit brutal aquest joc, el primer que va fer va ser comprar-se una taula. Fixa't, és un joc que el Eric Barone, que és el que va fer el joc, que és artista, compositor musical, programador, el director artístic, tot, ho ha fet tot, el que volia era fer un joc de granges només amb el bo del joc de granges. ¿Vale? És a dir, el seu objectiu era fer el joc més agradable de granges i també amb una programació brutal, amb històries interessants i tot això, que existeixi. I ho ha aconseguit. I, de fet, ho va aconseguir.
Ja sabem que els genis de la programació, Rafa, comencen les coses normalment en un pàrquing, eh? Això ja ho tenen.
Sí, això és l'anècdota, però bueno, això als Estats Units. Jo em poso al pàrquing dels meus pares i estic allà amb els altres cotxes. No, o sigui, hi ha molt de romanticisme, però clar, als Estats Units es pot fer algo del pàrquing.
Rafa Laguna, desenvolupador... Però... Digue'm.
No, però bueno, sí, és per tot els públics,
sí?
Vale? És per tot els públics. També té històries darrere, també té històries darrere a nivell de, doncs, de personatges, d'interactuar amb els altres i de més. De veritat, doneu una oportunitat, us agraïn els videojocs o no, pot ser una molt bona introducció per vosaltres.
Ara sí, Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de continguts a Twitch i YouTube. Moltíssimes gràcies per participar una setmana més en aquest programa. Que vagi molt bé. Ja sabeu, si el voleu seguir, @RafaLagun a través de Twitch. Gràcies, Rafa, a tu i a tots els teus usuaris. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Acompanya el segon cafè del dia, d'actualitat i entreteniment, amb el magazín del matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 11:45 a 2. El magazín del matí a Ràdio Estel. Perquè el segon cafè sempre és necessari. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. Sostenibilitat i música, amb Baixa Miró.
Vinga, va, 7 minuts, que passen gairebé de 5:45 de la tarda i quin plaer tornar a saludar el somriure més bonic de Catalunya, Xamiró.
Hola, què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta, Joan, aquí, una altra vegada, explicant-vos sí, coses bones. Mira, avui venim a parlar d'un projecte que em té el cor robat,
sí.
I que és que quan ens proposem canviar el món, com el podem canviar?
Home, gran pregunta.
Gran pregunta, que sí. Doncs jo crec que avui ens diran una mica la resposta. I jo havia pensat, no?, que el podem canviar a través de la mirada dels nostres futurs ciutadans, no?, els nois i les noies, els nostres fills i filles. I, per tant, avui començarem amb aquesta música.
Va.
Genial.
És animada, que amb els temps que corren, escolta...
Re, ens hem de posar aquí un bon somriure per continuar. Escolta, doncs aquesta cançó forma part d'un projecte que tot seguit parlarem. Avui tenim amb nosaltres el David Malgà, que dirigeix el camp d'aprenentatge Pau Casals del Vendrell des de la seva creació el 2005. Mm-hmm. I també tenim amb nosaltres la seva companya, l'Angie López, mestra de música i cantant, que junts amb en Joan han creat aquest grup, el Petit Taller de Cançons. I tots ells dos són els protagonistes i l'equip docent del centre del camp d'aprenentatge Pau Casals i han fet aquestes diferents cançons que ara tot seguit ens explicaran.
Bon.
David, com va néixer aquesta experiència, no?, de crear el camp d'aprenentatge i de fer aquesta música a la veu de la terra?
Bueno, doncs perquè el camp d'aprenentatge, una de les coses que fem és dinamitzar activitats de l'àrea de música per totes les escoles de Catalunya, i l'equip que estem allà al camp d'aprenentatge sempre mirem de dissenyar materials que els serveixin per, a través de l'art, expressar-se. I arrel d'una necessitat que vam veure, que és la de reivindicar i fer conscient a la societat futura i a la societat actual de la crisi que estem tenint, la crisi climàtica que ja tenim a sobre, doncs vam pensar que millor que amb l'art poder conscienciar els alumnes, els mestres i a les seves famílies d'aquest problema per mirar de canviar actituds davant d'aquest problema.
Angie, com us heu inspirat, no? Què heu fet per crear, per explicar aquests temes, no? Tant que són molt grans i molt, molt importants, com heu fet per adaptar-ho a una cançó?
Bueno, jo crec que el tema ja és prou important, no? Perquè sigui tractat des de les escoles. Bueno, de fet, tothom hauria de ser conscient, no?, d'aquesta emergència climàtica que tenim. I bueno, simplement el Joan i el David, que se'ls hi dona superbé sempre fer les cançons idònies pel tema que tractem, doncs van fer unes cançons molt xules i la veritat és que estan arribant moltíssim als alumnes, estan agradant molt.
Que bé.
Hola, Angie, hola, David, bona tarda i gràcies per venir avui a la caravana. Jo us volia preguntar fins a quin punt la música té capacitat transformadora.
Bueno, la música té la capacitat transformadora des del punt de vista de la música com a mitjà de comunicació. Nosaltres ens podem comunicar de moltes maneres, amb la paraula, com estem fent ara, però a través de l'art el missatge que podem donar passa a ser molt més universal i molt més inclusiu, sobretot. O sigui, la música arriba a tothom, siguis de la classe social que siguis, si tinguis l'edat que tinguis, i ho veiem dia a dia a l'aula, no? Amb l'Àngel l'altre dia em comentava, no?, que havien treballat alguna de les cançons i els alumnes fins i tot s'emocionaven davant de la música. Quan tu fas un tema i aconsegueixes amb la música emocionar, te'n dones compte que realment pots transmetre i pots canviar coses.
Sí, jo tinc alumnes a les classes que assajant les cançons se m'han posat a plorar perquè aquella cançó els ha arribat i han hagut de sortir de la classe a calmar-se. Perquè...
Que bèstia.
Sí, perquè...
Ha de colpir això, eh?
Sí, molt.
Escolteu, ja són la tercera edició, quarta edició, ja m'he perdut, ja en porteu ja unes quantes.
No, de la veu de la Terra, aquest curs serà la segona edició, tot i que fa 3 anys que ja estem treballant en aquest projecte, però quan hi va haver Covid no va ser possible portar-ho a terme al territori, i ara sí que l'any passat vam començar aquesta experiència arrel del territori, amb concerts participatius d'escoles de tot arreu, i aquest any continuem amb molta més demanda, amb molts més concerts, i amb molta més gent cada vegada conscienciada, sobretot ens interessa quan fem aquests concerts que vinguin les seves famílies, i així entre famílies, mestres i alumnat, cada vegada tenim una població més conscienciada d'aquest problema.
Us heu trobat allà amb els alumnes per assajar. Com ha anat aquest any?
Sí, bueno, els mestres ja han fet dues, no?, sessions de formació i ja estan practicant les cançons a les classes amb els alumnes. Jo mateixa participo amb els alumnes de la meva escola i he començat a assajar-les i molt bé, estan entusiasmats i bueno, jo crec que el dia que arribin allà a l'espectacle, no?, veuran la magnitud, no?, de tot això.
Clar, és que un altre valor que treballeu, no?, és el compartir, no?, i el treball en equip, no? a través de les cançons?
Sí, bueno, des de bon començament vam néixer com a una extensió del camp d'aprenentatge i, per tant, com un servei educatiu que comparteix i dona recursos perquè els centres puguin treballar. Llavors, sí, la nostra filosofia és la de crear el màxim de coses boniques i que la gent les pugui compartir.
I el feedback dels nens, que ara deies, no?, que s'emocionaven, el dels pares...
Sí, també, clar, bueno, quan els nens estan emocionats, això ho transmeten a casa. Arriben a casa i ho expliquen i emocionen també a les famílies. Llavors, contra més entusiasmats siguin els nens, les famílies doncs, també ho estaran, no? Que al final és l'objectiu, és conscienciar i sensibilitzar tothom d'això.
Els valors, no?, que treballeu de la sostenibilitat, que són tan importants, que entren dins del nostre currículum també, no?, de sí. Escola. Quins heu posat, diguem-ne, l'enfocament aquest any?
El principal que té el missatge és l'ODS número 13, que és l'acció climàtica, però sí que és cert que també entra amb la inclusivitat també dels alumnes, també entra amb la part d'una escola de qualitat i amb la de remoure molts valors i moltes emocions, que justament el nou currículum va per aquí, no? Va tractant com nosaltres podem canviar aquesta societat futura i pensem que l'art és una molt bona eina per fer-ho.
Alguna curiositat de les trobades d'aquest any? Alguna cosa especial de l'espectacle d'aquest any? O es pot xivar? Es pot dir alguna cosa? No es pot avançar?
Bueno, hi ha alguna que altra novetat, no? Però ens la guardarem pel dia del concert.
Sí?
Sí, però, bueno...
Però sí que és cert que sí. Hi ha molts comentaris de mestres i de professors que venen. Així com a anècdota, podíem explicar una escola que ve des de la Seu d'Urgell, que és l'altra punta del país,
wow.
I que no només venen, sinó que han estat disposats a tot. Tot va ser el cas que ens admiraven molt i els agrada molt la feina que fèiem. I aquest Nadal, quan vam decidir fer una Nadala, nosaltres cada dos anys fem una Nadala també educativa perquè puguem tractar valors des del punt de vista del Nadal, i es van oferir tant que fins i tot vam anar nosaltres a la Seu d'Urgell a gravar aquesta cançó i a gravar el videoclip. I bueno, encara ara ens ho estan agraint, encara tenim contacte, sí, i aquest any, evidentment, torna a participar de la Veu de la Terra des de l'altra punta del país. El més bonic és això, veure com tu fas música, fas projectes i responen des d'una punta, des d'una altra. A vegades l'escola del costat fica mil pegues per venir fins allà, i en canvi una escola que ve des de l'altra punta del país li és igual i estan disposats al que calgui.
Es creen vincles, no?, a través de la música i els valors aquests.
Sí.
Què t'anava a dir? Aquest any, no?, a la cantada, per a altra gent que s'hi vulgui apuntar, aquest any ja ho teniu ple, però de cara a l'any que ve, que hi haurà una altra trobada, podríem fer una crida a mestres d'escoles, a gent que vulgui apuntar-se, no?
Sí, i tant. Nosaltres normalment cap a final de curs, cap al maig, fem una precampanya i normalment al setembre, a inici de curs, és quan recollim les inscripcions.
Uh-huh.
I en funció d'aquestes inscripcions i de la demanda que hi ha, comencem a buscar espais on realitzar aquests concerts. Concerts que en un primer any m'han costat molt, perquè encara no es coneixien. Aquest any n'hi haurà molts més, perquè ja ens comencen a conèixer l'espectacle, veuen l'avantatge de tenir nens de tot el país cantant pel canvi climàtic a cada una de les ciutats del territori, i cada vegada hi ha més gent que s'hi està apuntant. Costa trobar les subvencions, costa trobar els espais, són moltes reunions, moltíssima feina, però quan veiem el resultat final realment val la pena. Per tant, sí, encantats que l'any que ve s'apunti encara més gent i que puguem fer més pressió davant de les autoritats, diguéssim, i que hi hagi més gent compromesa, no?, que vulgui fer als seus espais, a les seves ciutats, concerts que clamin pel canvi climàtic.
Al final la cultura s'ha de dedicar a això, no?, de posar-nos un mirall davant i explicar-nos el que està passant, no només als infants, sinó a tots, no?
Sí, sí, bueno, la cultura és una cosa de tots. Hi ha... Una vegada sentia unes conferències on hi havia algú que parlava de que nosaltres no sabem quines seran les feines del futur, però sí que sabrem quines no seran. I les màquines ens superen en moltes coses, en moltíssimes. I no podem estar educant alumnes que facin tasques que una màquina fa millor. En canvi, hi ha una sèrie de coses com l'art, com la cultura, com la creativitat, que mai una màquina podrà superar. I és aquí on hem de treballar amb els nostres alumnes i amb la nostra societat.
Heu tingut alguna vegada la sensació que fer música per i amb infants és una mica com ser la germana petita de la música?
La germana petita? No té per què. Els nens són...
No dic que ho sigui, eh?
No, els nens són molt crítics, també, amb la música. Sí. Saben, tenen molt clar el que els agrada i el que no. Tant, sí. Però sí que és cert que a vegades la tasca de docent d'un mestre de l'àrea de música és despertar aquestes actituds i, sobretot, mostrar les possibilitats que existeixen, perquè aquestes possibilitats que estàs oferint al teu alumnat els estàs enriquint de cara a aquesta cultura, que puguin ser més crítics i que puguin valorar molt millor el que tenim.
Ja sabeu que les dades són molt importants. Quantes escoles, quants concerts, quants nens hi participen?
Doncs uns
15 concerts,
no?
Seran
15 concerts. Sí. En David es fot les mans al cap, eh?
Sí, sí, perquè aquest any estem gairebé duplicant les dades,
sí,
no?
Eh?
I tenim, penso, són 15 concerts. Hi ha un parell que estan per tancar encara, però segurament esperem que puguin ser.
Sí.
I són uns 2.900 alumnes en total.
2.900 alumnes?
1.960, no ho veig així. 2.960.
Quina borrada.
Sí, sí. Tot depenent, n'hi havia més apuntats, però sí que és cert que va tirant endavant el projecte, hi ha llocs on finalment no s'ha pogut realitzar concert per manca de trobar un espai o per subvenció, i hi ha hagut gent que s'ha anat desapuntant, no? que es queda desencantada. De fet, hi ha molt professorat que ens diuen, això no pot ser, hem de fer una carta al departament i hem d'alçar el crit al cel com a mestres de música que som per aquest projecte tan bonic i perquè tothom el conegui. No?
Anem a pensar una mica amb això, les institucions hi ajuden?
Depèn. Les institucions són sensibles davant del problema, això està clar, però tenen sensibilitat sobre molts temes i no sempre aposten per temes com aquest. Jo, les experiències que hem tingut de poder presentar el projecte, a tothom li ha encantat. Si no hi ha ningú que ens hagi dit que aquest projecte no ens agrada, a tothom li encanta, però sí que és cert que executar-ho després doncs depèn de pressupostos, depèn d'accions polítiques, depèn de moltes coses que no sempre s'aconsegueixen.
Esperem, no?, que David i Angie que ens escoltin i ho tinguin en compte de cara a l'any que ve, que es posin totes les facilitats, perquè això ha de ser com una taca, no?, que es vagi enxamplant i fent-se ben gran, i que tothom participi, no?,
en aquesta... Convidem a tothom que estigui dubtós del projecte, a que vingui a un concert. Només que vingui a un concert veuran el valor que té i la gràcia, perquè hi ha espectacles que podrien ser semblants, però un espectacle que tracti un tema com aquest, que vingui desenvolupat amb tota una part didàctica perquè el professorat pugui treballar a l'aula, a la seva tasca diària, i que treballi aquests valors al mateix temps del cant coral i de tantes coses que es junten allà, sí. que realment és emocionant, no? El que deia l'Angie abans, no? D'alumnes que han anat a un teatre per primera vegada en la seva vida i que
sí,
quan
formen part d'allò
i famílies,
sí.
No?
Sí.
I és un treball transversal, vull dir, treballeu des de les matemàtiques, bueno, no? Des de la plàstica,
sí,
bueno,
és que la música és, no? És transversal per ella mateixa.
Ja per ella mateixa,
sí.
I per tant, sí. Ajuda moltíssim, això.
Sí, sí.
Abans ho dèieu, 15 concerts que la gent ha d'anar a veure, perquè de veritat deu ser espectacular això. On us podrem veure?
Actualment tenim concerts pactats, anem de baix cap a dalt, des d'Ascó, a Terres de l'Ebre. A Reus n'hi haurà 5 concerts. A Valls n'hi haurà 2, també. També hi haurà un parell de concerts a Sallent. També hi haurà concerts a Cornellà. També hi haurà el Vendrell. També estem pendents d'acabar de tancar un concert aquí a Barcelona mateix.
Sisplau.
I un altre que estem intentant tancar també a Balaguer, a les Terres de Lleida.
Per tant, mira, me'ls apunta tots, Ascó, Reus, Valls, Sallent, Cornellà, Vendrell, Barcelona i potser, que segur que serà que sí, Balaguer. Si els voleu veure, aneu-hi, que de veritat gaudireu moltíssim. Jo em quedava una mica astorat quan han entrat això.
Sí.
Clar, entraven amb un piano.
Uau!
Ens acompanya tot arreu.
Tenim aquesta sorpresa avui.
Em fa molta gràcia perquè aquest divendres tinc la meva tercera classe de piano.
Estàs aquí.
Molt bé, molt bé.
Començo.
Pues esperem que no hagin a quart.
Mai estar per aprendre. Què ens tocareu avui?
Doncs tocarem la primera cançó de la cantata, l'obertura
sí?
d'aquesta cantata. És una cançó que ens parla de com era el nostre planeta i del somni de recuperar-lo i de aconseguir que aquests dos colors tan bonics que tenim i aquest fantàstic món en el que vivim, que es pugui conservar durant molt temps per les nostres futures generacions.
Farem una cosa, Aixa. Jo vaig a baixar un moment a un micròfon.
Sí?
Tu et quedes dient l'hora el que vulguis, m'és igual. És perquè no hi hagi blancs.
Ah, molt bé.
Tu saps xerrar.
Jo sé xerrar, sí, home, sí. Però ara riureu, que és un gustasso. Per la gent que no ens veieu, us puc dir que l'Angie s'ha posat davant del micro i el David ara està preparant-se ja davant del teclat.
Mira, ja ho tenim, això.
Ja ho tenim.
Ja ho tenim, això.
Il·lusió de futur d'una terra neta que exhala l'aire més pur. Somni d'un món que dibuixa dibuixar horitzons de paisatges que ens ofereixen els seus colors. Esborrant brutes petjades, retornant arrels de tàbica foscor. Allunyant les mans humanes, aturant trius de por. Somni de llum, il·lusió de futur, d'una terra que recupera el que ha perdut. Somni d'un món ple d'horitzons, de paisatges que ens mostren els seus tresors. Reviurant boscos i aigües, renaixent a sols de càlida claror. I al capvespre les muntanyes tornarà a tenir una màgica esplendor. Somni de llum, més enllà on la terra sàvia ens demana tenir un futur.
Però quina borrada.
Ai, quina emoció, que maco.
Però que...
Moltíssimes gràcies, ha sigut fantàstic.
Tu fas musicals?
No.
S'estava veient Maricel aquí, el vaixell, s'estava veient tot.
Ja, David, que... Oh, quin gustasso.
Sí, sí.
Exacte. Ai, sí. La veu de la terra, que els podreu veure a Escó, Reus, Valls, Sallent, Cornellà, Vendrell, Barcelona i algunes poblacions més que encara estan per tancar. Xamiró, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest projecte que val molt la pena. David, Àngel, Angie, gràcies per ser amb nosaltres una tarda com avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies.
De paisatges que ens ofereixen els seus colors.